Calella Educa, el programa per parlar d'educació, per dialogar amb pares, docents i alumnes. Amb Josep Basart.
Hola, molt bon dia. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres, amb un programa més, per parlar de temes d'educació. Avui, per això, tenim un acompanyant. Avui no estem sols aquí. I al meu costat tinc en Marçal Imbert, que és estudiant de segon de batxillerat social i que diu que vol ser psicòleg.
Sí, sí, la veritat és que... Bueno, moltes gràcies per convidar-me al programa i aquesta oportunitat. I doncs sí, com tu has dit, m'encantaria dedicar-me a la psicologia.
Doncs esperem que ho puguis fer, perquè és un àmbit laboral molt, molt interessant. I avui en Marçal ens ajudarà, farà de company, comentant notícies, parlant amb el convidat que vindrà a continuació, i d'aquesta manera també anirem introduint, i aquesta és una mica la intenció d'aquest programa, no? De que persones, nois i noies que tinguin interès en el tema de la comunicació, doncs també puguin entrar i començar a fer els seus primers passos en aquest món que és absolutament apassionant.
Sí, la veritat és que sí.
I parlant de l'educació, doncs, és un tema que, evidentment, et toca segurament
en
directe, no? Això és interessant. Bé, anem doncs, a dir de què farem avui. Doncs avui parlarem de la psicologia escolar i ens acompanyarà un psicòleg escolar, evidentment. En aquest cas ens acompanyarà en Francesc Serra, que és psicòleg a l'Escola Pia de Calella. Amb ell parlarem de diferents temes vinculats amb la seva feina o la feina que fan els psicòlegs en general. En el vostre centre, Marçal, també en teniu algun, no?, de psicòleg
sí,
o psicòloga.
Sí, tenim dos psicopedagogues. Sí, que jo personalment no hi he anat, però també em van fer de professora de psicologia l'any passat i estava molt bé.
Sí, normalment en els centres privats tenen els seus propis psicòlegs, mentre que a l'escola pública ja sabem que moltes vegades els psicòlegs venen de fora, són de l'EAP, que és el servei que ofereix la Conselleria d'Educació, per tal de que hi hagi una persona que pugui atendre doncs, les situacions que siguin necessàries. Doncs bé, parlarem amb en Francesc. La frase del dia. La frase del dia ha sigut una mica rebuscada aquesta vegada, però és d'una persona que en el seu moment va ser realment influent en el món de l'educació i encara ho és avui en dia. Ella no, perquè ja, malauradament, és morta, però el seu llegat, que és les escoles Montessori, sí que estan en funcionament i, per tant, doncs, són el llegat que ella ens va deixar. La Maria Montessori va dir una vegada: la primera tasca de l'educació és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es desenvolupi. Què volia dir, Maria, amb això? Tu què creus que volia dir, Marçal?
A veure, jo crec que tota la feina que va fer la Maria Montessori, que va ser molt important per entendre els nens i desenvolupar la seva creativitat, doncs penso que aquesta frase vol dir que, doncs, això, no?, que s'havia de fer volar la imaginació dels nens.
En certa manera és així, és dir, la Maria Montessori tenia molt clar que en lloc d'imposar uns continguts determinats, concrets, en la seva època va viure abans de la Segona Guerra Mundial, però també entre la Primera i la Segona Guerra Mundial va ser com la seva obra va florir més, doncs estava molt preocupada perquè moltes vegades el que ella creia que es feia a les escoles era imposar uns coneixements i això a ella no li agradava. Ella deia que cada nen i cada nena té els seus interessos, i que, per tant, el que havien de fer a les escoles era potenciar aquests interessos. Per això diu agitar la vida, però deixar-la lliure. És a dir, que cada persona pugui fer allò que realment li agrada. Durant uns quants anys va anar molt bé a Itàlia, inclús el dictador Mussolini, al principi, li va acceptar les seves teories i la seva pràctica educativa, però després va veure que això era perillós. I la Maria va haver de marxar fora d'Itàlia i va acabar als Estats Units, on va intentar implementar també el seu sistema d'aprenentatge. Finalment es va escampar més a Europa i, de fet, aquí a Catalunya hi ha algunes escoles Montessori i, per tant, el seu llegat funciona. Per tant, aquesta és la idea de la Maria. Intentar que els nois i noies puguin desenvolupar els seus interessos, la seva curiositat, la seva creativitat i, sobretot, que puguin arribar a ser allò que volen ser. Que no està malament. Sí o no?
Exacte, home, el que has dit, no? Està perfecte. A més, també doncs, ajudava a fer que cada alumne destaqués en el que volia ser i en el que ell ja prèviament destacava.
Exacte.
I doncs és molt important, això.
I a més, com un alumne destacava en una cosa, aquest alumne ajudava els seus companys que no tenien tanta facilitat en aquell àmbit. amb qual cosa també era un coaprenentatge entre iguals, que realment era molt interessant. A la seva època, evidentment, era una cosa realment avançada en el temps, eh? I per això alguns no ho vam acabar de veure clar i van dir ui, 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 que aquesta persona va a la línia contrària del que ens agradaria a nosaltres, no? Bé, doncs aquesta era la frase d'avui. I ara sí, anem a donar pas ja en el nostre primer convidat. Bé, avui, de fet, serà l'únic convidat, en Francesc. Molt bé, doncs ja tornem a estar aquí. Ha entrat el nostre convidat, en Francesc Serra, que és psicòleg i, tibió de base, dic patidor, com molts dels professors i professores d'aquest món quan un treballa en una escola amb nois i noies adolescents, eh, Francesc? Sí. Bon dia i benvingut a casa nostra.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
No, no, és un plaer, i a més, com que ja ens coneixem de batalles diverses, doncs encara més plaer poder-te tenir aquí avui en aquest programa de Calella Educa per parlar d'un tema que, evidentment, domines, que és el de la psicologia escolar. Dir-te, però, que també m'acompanya Marçal Imbert, que és un ajudant, que considerat doncs, que en el programa seria bo també que nois i noies que estan fent batxillerat i que tenen interessos en el món de la comunicació, doncs, d'una manera o altra, doncs, vinguin, participin,
i també, tant,
sent de col·laboradors, i a més el Marçal vol ser psicòleg.
Caram!
Què li diries d'entrada?
Bueno, diguem que hi ha una sèrie de coses que li diré quan s'apaguin els micros, a part, però...
No, li diré que... Els que estan escoltant que no s'espatlli, ja que ser psicòleg no és dolent.
No, no,
li diré que endavant, fins i tot jo,
que endavant i molts ànims, perquè fem molta falta.
Aquesta és la idea i jo crec que...
Fem molta falta.
Cada vegada més.
I no només en fa falta un per escola, eh? En fa falta...
Clar, és que llavors entraríem en... que això seria ja per un altre programa, eh? Que és el tema dels recursos. I no sols a les escoles, sinó, malauradament, a la sanitat, a l'educació i a tot arreu.
Avui hem de fer un matís, avui tenim a tu, a Francesc, amb nosaltres. Tu treballes en una escola privada concertada.
Sí.
Per tant, com abans hi comentàvem amb Marçal, doncs aquests centres tenen la sort que poden tenir un psicòleg propi, moltes vegades, cosa
correcte,
que no sol passar en els centres públics, on no solen tenir un centre, un psicòleg propi, sinó que s'han de veure recolzats pels psicòlegs de l'EAP.
Correcte.
I aquest és un model una mica diferent, bastant diferent. Però avui, bueno, parlarem doncs, de la feina dels que feu els psicòlegs a les escoles, els que esteu allà a ple rendiment, amb tot l'horari complet, i escolta'm, la primera pregunta és en què consisteix la feina d'un psicòleg escolar?
Clar. Aprofitant el matís que has fet, jo també a l'hora de respondre penso que això és via de tenir en compte. Clar, jo em puc donar el retrat de la feina que faig jo, però llavors ha de quedar molt clar que el context, el marc, és el d'una escola... en aquest cas concertada.
De totes maneres, en el seu moment també convidarem una psicòloga de l'EAP, perquè després
depèn,
explicar...
Depèn de qui ho escolti, eh? Sigui de l'EAP o d'un institut públic, ha de quedar clar que el marc amb el que parlaré jo és la feina que faig jo, i per tant és amb aquestes condicions, és una jornada de completa, de 30 hores, en una escola concertada. Ho dic perquè ni els recursos ni les hores poden ser les mateixes amb altres instituts, com tu, Josep, has dit, a part que llavors a nivell d'organització interna també poden haver diferències, no? Llavors jo penso que la feina del psicòleg a l'escola, sobretot en el cas aquest d'una jornada completa i en el cas de l'escola on estic jo, de l'escola Pia de Calella, es podria repartir bàsicament com amb tres potes, tres grans potes, sobretot les dues primeres, eh? La primera és una activitat d'atenció directa, assistencial, d'alguna manera, d'atenció i assessorament.
Hi hauria... En aquí, aquest assessorament. Quan dius atenció directa i assessorament, en aquí.
Ara ho desplego.
Ah, no.
Perquè hi hauria la d'atenció i assessorament, hi hauria una més de tipus de coordinació, i llavors hi hauria una, amb una càrrega més petita en el meu cas, l'activa. La primera que he dit, l'atenció directa i d'assessorament, que per mi aquesta és la gran, sobretot també sortiria en tres direccions. L'atenció directa a l'alumnat, primer i sobretot, l'atenció a les famílies, en segon lloc, i en tercer lloc, l'atenció i l'assessorament al claustre.
Per tant, una feinada diversa i complexa.
Sí,
no és el mateix orientar els alumnes, les famílies o els companys, diguem-ho així, els, el professorat, els docents.
Totalment.
En el teu cas concret, el pes més gran te'l tens.
Sí, jo penso que també degut a el que parlàvem abans i també és un tema de recursos, però tot i les múltiples funcions que fem tant jo com els companys com altres psicòlegs d'altres centres, jo penso que el principal pes ha de ser l'atencional i assistencial alumnat i famílies. El que passa que llavors, com que també en el meu cas també hi ha la part de coordinació, això comporta una sèrie de feina, reunions, la burocràcia corresponent d'escriure-ho tot, que això va fent un volum molt gran de feina en aquest sentit. Però jo penso que el pes ha de ser l'atenció a les persones.
Abans, parlant amb en Marçal, amb micro tancat, ens deia que aquell no havies parlat amb cap psicòleg en principi, que els havies tingut de professores.
Sí.
Però no en l'àmbit propi de la psicologia, no?
No, perquè... Per sort, no he necessitat, en el cas del, bueno, d'estudis, mai ningú, però sí que aquesta professora que ens va fer psicologia va ser molt important perquè va ser molt amable amb tots i ens va ensenyar bastant moltes coses. I, bueno, dient el que tu has dit, has d'estar atent a diferents punts de vista, sobretot entre familiars i alumnes. I això s'ha de tenir molt en compte.
Exacte. Sí, completament. El que passa que, bueno, abans m'ho ha dit el Josep i ara, com deies tu, precisament per mi, això és una opinió personal, però aquí està una mica el tema, no? La complexitat que genera tota aquesta diversitat, que ara pots tenir un nano de primer d'ESO, després parlar amb un de segon de batxillerat i després amb una família de tercer d'ESO, etc. Això li dona molta complexitat, però alhora, en el meu cas, la meva opinió és que a mi aquesta varietat també és la que m'agrada i m'estimula. Mm-hmm. Vale, jo soc poc de feines rutinàries fins a cert punt.
Constato. Constato. Però hi ha una cosa, doncs, que no se m'interpreti malament. És a dir, que el psicòleg en el centre només diguem, relaciona, es vincula més amb alumnes que tenen problemes i no pas amb la resta de l'alumnat.
Cada vegada menys.
Cada vegada
jo ara
menys.
Ja podria afirmar que en els últims 4 o 5 anys això ha canviat molt. I pensem que per bé, perquè a part d'una atenció que pugui anar dirigida en múltiples direccions... S'ha de poder arribar i hem de poder potenciar la majoria d'alumnes independentment o de les problemàtiques que tinguin o de les necessitats o particularitats que tinguin. Per exemple, ho dic ara perquè ara que ho has comentat, ja fa 2 o 3 anys que amb l'educador de l'escola, amb el Jan, portem el projecte de, que li diem de creixement o d'alumnat més talentós, on no només hi entren alumnes amb diagnòstic d'altes capacitats, sinó que a través d'una sèrie de feina que es fa amb els tutors i professors, etc., bueno, s'observes, es fan unes deteccions per això, per poder detectar alumnat que, encara que no tingui un diagnòstic d'altes capacitats, pugui ser talentós, mostri unes especials habilitats en alguna àrea, i es fa un treball reduït amb un equip petit en projectes molt xulo.
Això que dius està molt bé que ho diguis, perquè sí que és veritat que, potser ara no tant, però fa uns anys, els psicòlegs orientaven la seva tasca amb alumnes amb dificultats. I ens oblidàvem dels alumnes que van molt bé, que són talentosos en algun àmbit, o que són d'altres capacitats, i que, per tant, sovint aquests, com que ja van bé, ja se'n surten, doncs no cal que els atenguem, no?
Sí.
I resulta que no, que aquests també necessiten un suport.
És que jo penso que també el rol del psicòleg amb els últims... Bé, jo porto 25 anys treballant com a psicòleg...
Micròfon.
Com a psicòleg, diguem-ne, infantojuvenil. Hi ha hagut com dos grans canvis, jo penso, reforçat sobretot amb els últims 10 anys. S'han trencat com dos mites, que és l'etiqueta que la gent coneixia, que és que el psicòleg escolar només s'ocupa de temes acadèmics, de rendiment acadèmic, i el segon, que només s'ocupa dels que, de l'alumnat amb necessitats o problemes. I això avui en dia és fals. No només atenem i ni hem d'atendre només els nanos amb dificultats o problemes, i la primera també, degut a com està l'escola avui en dia, més la societat, podria dir que fem molt més que tasca acadèmica, per no dir clínica, i així ho dic així de clar, perquè jo he treballat en consulta privada i a vegades hi ha molt poca diferència de les sessions que jo feia en el meu despatx o a l'escola. I també veus com treballen els serveis públics, que una de les meves feines és la coordinació amb ells, CESMICS, centres privats, EAP i moltes altres consultes. Jo estic en contacte amb més de 15 psicòlegs de centres arreu, com ara el Josep, per exemple, i veus també que a vegades la línia és molt fina. però la idea aquella de que el psicòleg de l'escola s'ocupa que provis les matemàtiques i sàpigues fer resums, cada vegada que et més enrere, perquè amb el paradigma de la inclusió en primer lloc, allà tenim un petit món, i en els mons i amb adolescents hi ha les necessitats que hi poden haver també en d'altres llocs. Vull dir que allà ni molt menys es fa només vida acadèmica. Allà és la vida dels nanos, és una tercera part de la seva jornada, perquè l'altra tercera dormen i l'altra estan a casa o fan altres coses, i és un petit món amb convivència, i els temes emocionals, psicològics, necessitats, conflictes, etc., campen com és normal que ho facin.
Sí, de fet, hem passat, jo recordo quan era els primers anys de la meva activitat professional en una escola, que venia un psicòleg, normalment venia de fora, del poble, de la ciutat, passar proves per veure quin era, sí, el coeficient intel·lectual dels, sí, alumnes del centre. I només feia això, sí. Durant un o dos dies et passaven uns tests, contestaves com podies, i després, al cap d'unes setmanes, venia, deia, miri, de tots aquests alumnes en tenim uns quants que són molt bons, uns quants que van fent, la majoria, i tenim tots aquests que no arriben. Parlaven així de vegades, no arriben, no arriben.
Sí, sí, sí.
I aquesta és la tasca del psicòleg. Sí. No en veies més, de psicòlegs.
I va quedar molt l'etiqueta aquesta, no? Jo, com me coordinava amb psicòlegs, és que ara ja no passa això, perquè també els serveis de salut tenen una fotografia molt més exacta, la majoria, del que passa en una escola, no? Perquè jo feia coordinacions amb psicòlegs, i clar, i ho veies com que marcaven com una gran distància entre tu i jo, no? Com volguem dir, tu ets el psicòleg del col·le i t'ocupes de coses de les matèries i tal, i jo sóc, pues, psicòleg no sé què, no? Dic, no, em sembla que estem molt més a prop, perquè nosaltres convivim amb els nanos 8 hores cada dia.
Tu, per exemple, has fet proves?
No la recordo, probablement sí, però no la recordo jo. Però parlant del que has dit, jo penso que a les escoles s'hauria de implementar més, saps, aquesta psicologia i els psicòlegs, i parlar amb tota la classe en conjunt i després amb cada alumne en concret, sobretot si els tutors, que són els encarregats en principi de veure com estan els alumnes, perquè són els que s'encarreguen d'això, si tenen algun problema, doncs recomanar-li anar amb els psicòlegs.
És que has dit una cosa molt important, Marc, oi?
Marçal,
has dit una cosa clau. I penso que a nosaltres ens agrada fer-ne bandera, perquè a més són els meus companys. La coordinació del departament psico amb la resta del claustre és no fonamental, no. Mega fonamental. Perquè és que tu has posat un molt bon exemple. El contacte, la comunicació, ja més enllà dels papers i de l'oficial i de les fitxes i plantilles. El contacte del dia a dia, el poder-nos a parlar, el poder coordinar-nos i el poder assessorar-nos uns als altres arran dels alumnes, això és clau. Un departament psico ha d'estar completament enxufat amb el seu clúster de professors i de tutors. Mm-hmm. És una de les feines, la coordinació interna, clau en una escola.
De totes maneres, hi ha una pregunta que a vegades me feien quan estava fent el màster de professorat, com a docent m'ho deien, no? Però nosaltres, com a professors, haurem de fer de psicòlegs. Dic, a veure, no ens confonguem. Els psicòlegs ja fan la seva feina, tu has de fer la feina de professor,
correcte,
de la matèria que et toqui. No has d'anar més enllà, en principi. Uh-huh. Però jo crec que, i no sé si estàs d'acord tu, Francesc, que potser uns coneixements mínims caldria que els tinguessin, per poder detectar inclús a vegades de dificultats.
No
perquè
sols.
És que si no estàs preparat...
No sols hi estic d'acord, és que és supernecessari. Perquè mira, hi ha una cosa al darrere, i això, per exemple, a casa nostra ho tenim molt clar, penso, i també és una mostra de respecte entre companys, no? Que tothom té clar la feina que li pertoca i que li toca un i l'altre. Ara bé, la feina assistencial amb persones, i sobretot ara amb el tema que parlem amb joves i adolescents, i amb nanos i joves i adolescents, la línia és molt fina, de vegades, de dir això és teu i això és meu. Hi ha uns punts comú, hi ha uns punts de contacte, i com que l'atenció directa amb els nanos, els primers que la tenen, és el cos docent i el professorat, ells aquests mínims els han de tenir. Perquè aquell primer moment també és clau que puguin tenir una comprensió també el més encertada o exacta possible de què li està passant a aquell nano o què necessita en aquell moment,
si
per atendre'l bé.
O si més no, saber quins recursos tenen.
Exactament.
O de quins recursos disposen per poder detectar, exactament, determinades situacions.
Per exemple,
perquè si no ho saps,
poso un exemple pràctic. El professor i el tutor són els que estan al peu del canó i a l'aula, ells són els primers detectors i els que ja han de prendre una decisió, si, que és el que acaba de dir el Josep. Pels recursos que tenim, això em toca a mi, ho puc atendre jo, toca que jo ja mogui fitxa i faci una derivació al psicòleg o a quin, el recurs que sigui de l'escola, però aquesta primera lectura la fa el professor a peu d'aula.
Mm-hmm. I els recursos aquests, a casa del teu centre, els professors els tenen?
Sí.
Tenen coneixements?
Una de les feines del departament psico és, de manera més directa i també de manera diguem-ne, burocràtica, perquè llavors a les auditories ens ho demanen, eh?
Exacte.
És que hi ha tot un cos de pautes psicopedagògiques per diferents tipus de característiques d'alumnats, trastorns o dificultats, etc. a disposició del claustre, però per mi això és secundari, que també és important, però lo important és les coordinacions físiques que fem amb equips, entre equips, amb els companys i o amb els tutors, i el contacte amb el dia a dia, per poder transmetre tot això. Però les eines perquè el professorat tingui accés a certs coneixements perquè sàpiguen o estiguin, per dir-ho així, orientats a l'aula o mirar què mirar, les tenen tant a través, per exemple, de la documentació pròpia de l'escola, les pautes psicopedagògiques, com, per exemple, a través dels programes individualitzats dels nanos.
Parlant de programes individualitzats, n'hi ha molts o n'hi ha pocs?
És una bestiesa.
Mira, bestiesa, vol dir que n'hi ha molts.
N'hi ha a secundària mateix, nosaltres aquest any a secundària, només a secundària en tenim 130. Llavors, mira, jo ara aquesta pregunta me va al pèl·lo perquè l'any passat jo anava, junt amb la Núria de primària, anàvem a Barcelona a una formació que ens fa el José Ramón Lago des de la Universitat de Vic, que és un especialista sobretot en treball cooperatiu, però també ens feia una formació a l'Escola Pia de Catalunya, per tant, érem la Pia de Calella i totes les altres Pies, amb altres aspectes també. I un dels que es va treballar és el PI. Llavors, ha arribat a una situació on està desbordat. Llavors, si un recurs s'utilitza de qualsevol manera, s'utilitza en excés o s'utilitza malament, perd la seva efectivitat. Llavors, jo penso que, i ho dic perquè ho conec per altres vies, el tema dels PIs està sobre la taula en molts àmbits a nivell educatiu perquè això s'ha d'arreglar o s'ha de buscar un sistema que pugui ser com molt més útil, sobretot per l'alumnat receptor, que és el que ho necessita, però també sobretot pels professionals que han d'aplicar aquest PI. I ara mateix segurament també hi ha un tema de recursos pel mig, però s'ha de repensar tot el tema dels programes individualitzats.
El que passa és que els programes individualitzats van vinculats moltes vegades a un diagnòstic psicològic, sí, el qual manifesta, doncs, que aquell noi o aquella noia té un trastorn determinat, el nom és igual, no? I a vegades dona la impressió, no sé si això t'ha passat a tu, que hi ha una sobredimensió de persones diagnosticades incorrectament.
Sí. Jo, nosaltres és que és un tema molt recurrent. A més, és un tema que el podem percebre en les escoles, però, esclar, és un tema delicat en el sentit de que quan passen aquestes coses, i no és la primera vegada que passa, per dir-ho així, sempre hi ha algú que es pot sentir ofès perquè algú vol dir que ha fet la feina malament, no?
Exacte.
Però és una realitat. El que passa que, per defensar aquesta opinió que has dit, Josep, que jo la comparteixo, també que quedi clar, és que no ho diem només a les escoles. Aquí està el quid de la qüestió. És que és una opinió compartida per famílies, que és una opinió compartida per escoles molt diferents arreu del territori, i que inclús és una opinió compartida per molts dels psicòlegs amb els que jo em coordino. Per tant, de totes bandes, estem dient que potser hi ha masses diagnòstics, que potser hi ha masses PIs, i que també és que, i això és opinió personal meva, també hi ha un rerefons que també estem treballant amb el tipus de societat que tenim, eh? Hi ha una sèrie de canvis socials i coses que han passat que també arriben al món de l'escola, eh? Llavors no oblidem això, perquè hi ha canvis que poden ser molt profuns, només cal que pensem en les xarxes socials, que van passant cada 4 anys, eh? I és com que no ens arriba, eh? No ens arriba per posar-nos a puesto i anar-nos a readaptant contínuament, eh?
Curiosament, Francesc, també hi han detectats que hi ha, com em sembla que eren cap a 100.000 nois i noies de secundària sense diagnosticar. És a dir, que tenen o manifesten algun trastorn i, en canvi, no se'ls hi ha fet cap estudi.
I no està, exacte.
Aleshores, clar, la balança aquesta està com mal distribuïda,
si
no?
Si tinguéssim aquests equilibris, que poguéssim fer que aquests que manquen es poguessin diagnosticar i detectar bé els que no calia i desdiagnosticar-los, però, esclar, jo penso que és una metàfora de la vida, eh? Trobar l'equilibri, eh? Imagina't, com si fessis una cassola, tu saps quins són els productes, eh? Si t'has ceba, tomàquet, all, oli i tal, però no en saps les quantitats, o a vegades és una metàfora també amb les medicacions.
Sí.
No? Però, esclar, aquí hi ha el tema. El que passa que, bueno, mira, diguem que per llançar una bandera positiva, bueno, penso que si jo miro la meva trajectòria amb els anys que fa, amb moltes coses, malgrat que surten obstacles nous, però també anem cap a millor. Per exemple, quan jo vaig començar, jo no hagués pogut firmar, clar, d'això ja fa més de 20 anys, no? Però no hagués firmat que jo és un plaer. A més, a mi m'agrada molt la coordinació externa que faig amb centres externs, de que jo me podria coordinar amb 14 o 15 professionals externs cada any, també és un orgull, i també vol dir que, bueno, que també es fan les coses bé. També en fem de bé, vaja.
Eh? Sí.
Tant als centres privats, com per exemple amb els EAPs, o amb organismes públics, com ara, per exemple, que també existeix la coordinació amb el CESMIC d'aquí a la zona, doncs hi han hagut canvis molt positius i també s'ha de tenir en compte.
S'ha millorat molt.
Però anima't, perquè manquen psicòlegs i bons psicòlegs, eh?
Això és bo que l'animis, perquè realment
sí, sí, endavant.
Sí que és veritat que endavant. En el sector públic, diguem, en tot el món escolar, però en el sector privat...
Passa que, curiosament, com que també faig una mica d'orientador, curiosament és de les carreres més sol·licitades i n'hi ha molts. El que passa que d'aquests molts, molts no acaben treballant a l'ofici.
Uh-huh. És veritat.
És un grau, avui en dia, que hi ha una borrada de gent llicenciada en psicologia, però que, en canvi, baixa en picat si fas un estudi una mica longitudinal, al llarg dels anys, veure qui realment es dedica o no. Això canvia.
Això serà una cosa que s'haurà d'anar mirant, una mica a mica, perquè, de fet, en el centre d'atenció primària, ja des de fa uns anys, estan introduint també els psicòlegs.
Sí.
Cosa que abans no hi eren. No s'oferia un servei de psicologia en un centre d'atenció primària, en canvi, des de fa uns anys, doncs...
Sí.
També és un àmbit laboral, doncs, que és una altra oportunitat també per trobar feina.
Sí,
apunta
sí.
Tu això.
Ah. El loro!
Escolta una cosa, Francesc. En el centre, en aquest cas on te treballes tu, l'equip directiu veu important, valora realment la feina que es fa des de l'àmbit teu, de la psicologia, o és un departament més que està allà i que va fent?
No, tot el contrari. Jo penso que el valoren moltíssim, el tenen molt present i també són responsables de que s'hagi desenvolupat així. I mira, una dada molt clara en aquest sentit, perquè hi hagi evidències i no quedi només amb una opinió personal. Com que abans ja hem comentat que a vegades fas altres papers de l'AUGA, jo fa uns anys vaig ser també el coordinador de qualitat, de quan instal·làvem el sistema de la ISO a l'escola. ¿Vale? Doncs una de les coses que feies a l'inici i plantejaves el projecte de centre i cap on vol anar l'escola, etc. Un dels quatre eixos fonamentals que vam voler desenvolupar i desplegar l'escola a partir de llavors era precisament l'atenció psicopedagògica. I després també, com tu sap, com molt bé sabràs, perquè vas ser també gerent de la casa, l'escola Pia de Calella, l'escola on jo treballo, clar, penja d'una institució molt més gran, on hi ha moltes altres escoles. Llavors, clar, això també hi ha una coordinació interna allà davant del Mercat de Sant Antoni i una sèrie de persones que s'hi dediquen. I també hi ha unes directrius, diguem-ne, institucionals. Vale? I en aquest cas, la institució ja és la primera que aposta per això. Però en aquest sentit estem contents perquè existeix, es vol que hi sigui, i també s'ha de dir que, evidentment, ens apoyen perquè això estigui endavant, i aquí estan els resultats.
I les famílies com responen? Quan els truca des del centre i diu, escolti'm, hauria de fer una entrevista amb el psicòleg.
Jo penso que és una de les altres coses que ha canviat a positiu, perquè si mirem estadístiques, jo tinc que dir que amb tots els anys i amb tot el volum de feina, la veritat és que, i per sort, la resposta majoritària és molt bona. Jo t'estaria dient
encara que se li digui després una mala notícia, se li digui una mala notícia.
Jo penso que malgrat amb això, a la llarga i amb els anys ha millorat, l'atenció psicopedagògica es valora. I és que, mira, l'indicador més clar és l'ús que se'n fa. Uh-huh. Jo et podria dir que són mínimes les famílies que tu truques per dir que cal tal Pasqual, que és que, com que segurament o ho han vist elles, o a través del tutor ja els ha arribat notícia, i com aquell que diu, la part de captació final que haig de fer jo, la tinc en alguns casos, però és reduïda. Perquè jo penso que en aquest sentit també el recurs psicopedagògic a les escoles també s'ha com universalitzat molt,
sí.
No? S'ha globalitzat més, per dir-ho així.
Sí. I a vegades jo tinc la impressió que passa una mica al revés, també. Les famílies exigeixen que el seu fill
mira,
sigui atès pel psicòleg.
M'ho has tret de la boca. No, mira, ara és allò que...
És el que hi ha,
ara, amb carinyo cap a les famílies, no? Però el consumidor diu, a mi me toca tot això, no? Doncs jo vull això. Uh-huh. Però bueno, esclar, escolta, nosaltres encantats. A més, és que també ja forma part de la nostra feina dir quan realment cal un recurs o no. La meva feina també és dir, escolti, no, miri, vostè no li fa mal la panxa, vostè endavant, home.
Vull dir, perquè, clar, això podria, diguem, col·lapsar fins i tot, no?
Exactament,
la tasca
exactament.
Que
mira,
fer.
Me fas pensar en un clàssic, canvio de tema i torno de seguida, és que, com que hi tinc amics, això és el que passa a les urgències, no?, als hospitals, que la gent que va a urgències quan no és una urgència sobrepeta el sistema i llavors ocasiona els problemes que ocasiona, no? Però bueno, jo penso que ho tenim bastant regulat, a nivell general.
I també hi ha professors que quan veu un alumne que o es mou massa, o xerra massa, o presenta actituds una mica agressives, diu cap al psicòleg. I això també
els
passa.
Els hem assessorat tan bé que a vegades potser es posen les ulleres detectores de... Sí, però passa molt poc. Jo penso que...
No pensis, en algun dels centres en què jo tinc contactes, una de les queixes que em feia la psicòloga, en casa una senyora, em deia, és que clar, qualsevol problema a la classe me l'envien cap a mi i jo trobo uns 50 nanos en allà.
Jo haig de dir que a casa és residual. Uh-huh. La veritat és que els tutors i profes ja com que també l'escola porta molts anys ja en aquest món, que és el que em preguntaves abans, la veritat és que, hòstia, foten ja una detecció i calen els nanos de fer cap... Ja t'avancen molta feina abans, vull dir que tenir uns, també uns professors i uns docents que observen i saben observar i també saben filtrar, i nosaltres tenim aquesta sort, que els tenim, la veritat és que ajuda molt. És que al final és un equip tot plegat, eh?
Evidentment és un equip, i així és la, equip. Aquesta és la idea, no, del centre.
Això no vol dir que tot sigui idíl·lic i tenim les nostres discussions com amb tothom, i també a vegades les discussions hi són molt bé, perquè penso que també una altra característica del claustre de l'escola és que ens preocupem pels nanos.
I en relació a la gestió de la diversitat, també s'ocupa el psicòleg del centre?
Jo penso que haig de dir que ara, avui en dia, tota l'escola s'ocupa de l'atenció a la diversitat. El que passa que del departament psicopedagògic, diguem-ne, que ens sorgeixen certs dispositius o inclús unitats o certa informació que llavors s'escampa, però, per exemple, els exemples de què és tota l'escola són clars, perquè el treball tutorial, inclús les programacions de tutoria ja feien en aquest sentit, a l'escola ja saps que tenim de tot, aula d'acollida, un coordinador d'aula d'acollida, i també la diversitat està tan integrada a la nostra escola ja des de fa tants anys que també el professorat moltes eines les han anat adquirint amb el temps, que són d'atenció directa, hi ha gent, per exemple, que vingui de fora o amb les característiques de diversitat que siguin. Però és una cosa que també tu Josep, que ets aquí a Calella, nosaltres hem tingut alguns booms aquí. Quan jo portava 4 o 5 a l'escola, vam tenir un boom de gent, sobretot del Magreb, del nord d'Àfrica, llavors vam tenir també, perquè hi havia comunitats aquí, que l'Ella Pineda, Poblenou, tota aquella gent de Gàmbia, del Senegal... Llavors, clar, és que nosaltres portem 15 anys, que una darrere una altra, i ara ja, això ara ja és mundial. Jo ara te dic, acollides que he fet aquest any de nanos de fora, per exemple, mira, ara tenim una nana que ve d'Angola fent segon de batxillerat. Cada vegada també hem augmentat, evidentment, pel que passa, russos, ucranians, però també tenim una colla d'asiàtics, pakistanis, indis, és que ha explotat això.
Sí,
no?
La globalització fins també comporta
que,
això.
Fins al punt que, quan ja comencen a posar les d'acollida, què vol dir això? Uh-huh.
Pues... Això també vosaltres en teniu el tema de la diversitat, com el teniu per allà al fred?
Jo la veritat és que no ho sé.
Però, per exemple, tu que estàs a batxillerat, sí. Hi ha nois i noies que provenen d'altres cultures i d'altres ètnies?
Sí, sí. Sí, sí, la veritat és que sí, i estan enterrats en l'aula des de fa anys i no tenen quasi bé cap dificultat. I, bueno, el que has dit tu dels professors que també van agafant aquestes eines i poden ajudar, en el meu cas jo puc parlar perfectament amb un professor i demanar-li opinions sobre coses que em preocupen, sigui de l'escola o no, i m'ajuden. En qualsevol moment, i perquè tenen unes opinions molt humanes, perquè no deixen de ser persones humanes i no deixen de ser professors.
Esclar.
I doncs això va molt bé, també, saber que tens els teus tutors o professors que els hi pots preguntar.
Ara te vaig a posar en un compromís.
Jo, venint de tu, Josep, ja m'estranyava que això anava molt bé. Però...
Saps que sempre donaré peu a que puguis enlluir-te. Però aquesta vegada, a veure què em dius. Hi ha alguns centres, en aquest cas, pel que conec jo, tant a Finlàndia, Suècia com a Noruega, els països nòrdics, que els responsables de psicologia, els psicòlegs, tenen una altra denominació allà, però bé, és igual, reben també els alumnes que més o menys tutoritzen i porten o fan el seguiment al centre fora de l'horari escolar. Tu també ho fas, això?
Jo m'he trobat més d'una vegada. És que fora de l'horari escolar, jo te puc assegurar que moltes persones treballem i atenem a atendre famílies fora de l'horari escolar, a vegades amb els volums de feina que hi ha, és lo comú, que aquest és un indicador del que no hauria de ser. Perquè el professor té el dret de dir, no, escolta, jo haig de mirar d'encaixar, busques la conciliació amb les famílies, però has d'encaixar amb el meu horari. Però jo te puc dir que de companys de l'escola que fa les entrevistes a partir de les 5 de la tarda, tu vens una tarda a les 6 a l'escola i està ple de professors. Ara bé, com que m'has llançat la pregunta, jo en el seu moment em vaig xupar bastanta informació, articles, llibres dels gurus de l'educació i tal, i de tot el fenomen, inclús tinc guardats aquells programes que feien a TV3 tan xulos com Retrats o Persones Humanes. No, ara no me'n recordo com es deia l'altre programa, no? Però bueno, que sortien gent estil, així també, sí. Els Retrats, i n'hi havia un altre. Clar, també a vegades, amb les comparatives, està bé que amb la informació que tenim avui en dia poder veure altres països com ho fan i comparar i tal, no dic que això no estigui bé en absolut, sí que ho està, però Perquè a l'hora de fer extrapolacions també hem de pensar en els contextos sí. i en com és la vida en aquest país determinat que estudiem el seu sistema i com és aquí. Ara, en el cas de la pregunta que m'has fet és molt fàcil, Josep, perquè i tant que es fan tota aquesta feina fora de l'horari escolar.
I s'haurien de fer?
Jo penso que, si més no, va vinculat amb els recursos. Perquè, per exemple, si es disposés els recursos, clar, potser és una situació idílica, d'una manera que ens ajudés més de la que tenim, no s'hauria, si més no, de fer tant. El que passa que hi ha un marge que està bé que es faci perquè és decisió individual de cada un.
Clar.
Hi ha d'haver un marge en què la persona pugui triar. Ara bé, si es fa amb excés, el problema és de recursos. Vale? I és el problema de les dotacions horàries, perquè si un coneix l'horari d'un professor i tutor i es miren les hores que té destinades a poder atendre famílies, clar, aquí és quan comencem a dir, nois, no anem bé.
Que queden dos problemes que sempre he manifestat al llarg de la meva vida,
esclar.
Tant quan era director de centre o així, que clar, el temps de dedicació a tutoria és molt poc.
Tu tens
poc,
una classe de 30,
poc,
de 32 alumnes,
totalment.
I tens uns quants que requeriran 3 o 4 entrevistes amb els pares, i en una hora a la setmana explica'm com es fa.
No, és...
Llavors, clar, per mi hauria de ser, no, per mi el sistema hauria de garantir que les hores que facis fora de l'horari laboral haurien de ser les mínimes i perquè el professor o docent vol.
Jo crec que aquestes hores, després que no estan dins del teu horari, potser per part dels alumnes els ajuda més perquè no tenen ningú al sortir d'allà, que és un moment que potser estan més delicats emocionalment, i doncs pot ajudar molt perquè no et trobaràs amb ningú, cap company que digui ara he vist sortir aquest d'aquí o...
És un comentari que està molt bé, Marçal, i te'l compro bastant, estic bastant d'acord. El que passa que també haig de dir que s'ha normalitzat tant l'aparició del psicòleg a l'escola que pocs nanos pateixen per això. Però a veure, que el nano que està atès fora d'hores se sent cuidat i atès, evidentment. El que passa que s'ha normalitzat molt fins al punt que jo et diria que la meva experiència... el nano quan et vol, al revés, el problema que tenim és que quan em volen a mi o algun dels companys del departament sí que no sempre estem disponibles. Val?
Està, no?
Però també és cert que jo penso que la imatge que els meus companys i jo a vegades donem d'atendre la gent fora de les hores i tal també diu molt del nostre compromís i la nostra actitud cap a ajudar la gent, no?
Escolta'm, ara que estem ja al mes de desembre i que s'acostarà el Pare Noel, els Reis, el Tió i totes aquestes coses interessantíssimes. Si tu haguessis de fer una carta als Reis, què demanaries per fer la teva feina encara més bé del que la fas?
Sabia que m'ho demanaries i esclar, és que ara si contesto el que penso desanimaré en Marçal.
Això no sé si és bo, eh? No sé si això és
convenient. Mira, és molt tòpic, però jo una de les coses que em queixo més és que demanaria temps per fer la feina més a poc i ben feta.
Més tenim a poc una, a poc
i tenim ben... una feina... clau, tenim una feina amb molta responsabilitat i no es pot fer de pressa i corrents. I estem dins d'un sistema on ens fa córrer. Ens fa córrer i anem estressats tots plegats. Hem perdut el valor de la... Més jo sempre que dic que un dels grans símptomes... Ara vaig a fer una generalització amb els joves, sense que ningú s'ofengui, però jo parlo de la tríada del mal. Vale? La tríada del mal, que això no només és amb nanos diagnosticats, són que estem perdent o s'ha perdut la capacitat de la demora de la gratificació, vale? No sabem esperar. Això va empalmat amb una miníssima tolerància a la frustració. No sols sabem esperar i ho volem ja, sinó que a més ens ha de sortir bé i ens ha de sortir la primera. Demora de la gratificació, tolerància a la frustració, i això s'empalma amb una impulsivitat alimentada per aquesta pressió i aquesta voràgine en què estem tots plegats. No pot ser que a vegades els companys ens haguem de coordinar de temes importants pels passillos corrents, parlant de pressa perquè arribo tard aquí, arribo tard allà. Sí. Tenim una feina molt important i aquesta feina s'ha de fer bé. I això és el que demano als Reis.
Estic totalment d'acord, jo. Mira, no m'ha entrat por. I encara estic amb més ganes de poder treballar d'això, perquè sí que penso que el temps és molt necessari. Si et posen pressa, no pots fer totes les feines bé, com t'agradaria a tu. I si tens més temps, pots dedicar-te a més persones, potser, i d'una manera més individual.
Ara te'n diré una de bona, Marçal, per tu. Vale? Això ho parlem molt de guais i de bon rotllo amb els tutors, no? Però clar, els tutors que parlàvem d'això, de les dificultats amb l'horari que tenen per atendre famílies i tal, ells han d'anar una mica a preu fet, eh? Si en una hora puc veure 3 famílies, o en una hora de tutoria individualitzada veig 2 o 3 nanos, millor que un, no? I evidentment això no és una crítica dels professors, al revés, és una llança per ells. Clar, si tu algun dia ets psicòleg i treballes en una escola, al revés, Jo faig les sessions sempre que puc, com si estiguessin al despatx. Són una hora o 50 minuts per tu, perquè si tu ets el psicòleg un dia, a diferència d'un professor o tutor, no és un parlar o una comunicació contínua. En una sessió amb el psicòleg hi han d'haver els silencis corresponents. Hi ha d'haver aquella pausa. Potser estem 5 minuts que no dius res perquè el nano està pensant o està respirant, senzillament. I s'ha de fer la feina ben feta. Doncs clar, jo no puc agafar la gent a preu fet, com a la carnisseria. Potser gent que no és del ram, això no ho entenc. Ah, esteu allà callats. Ah, sí, sí. I dibuixa. Pues sí, hi ha moments que has de respectar els silencis, i a vegades cal precisament uns minuts de silenci. Anem a 300.000 per hora. Com vols que no anem tots angoixats i estressats? Pues jo demano temps per fer la feina a poc a poc.
En tot cas, m'adreço a José Martín, que prengui nota, com a rei mag, rei d'Orient, que és a l'escola gairebé, perquè prengui nota d'aquesta casa.
Així si li demanes tu, ja no li hauré de demanar jo.
Bueno, jo ho deixo anar, que estic d'acord, que evidentment la feina sí s'ha de fer amb les millors condicions. Una de les condicions és el temps i poder-ho fer en calma i tranquil·litat, no només deixant aquests espais de silenci, que és veritat, sinó que també es puguin expressar al seu ritme, perquè a vegades se'ls exigeix que, va, vinga, digues el que hagis de dir. No. Digues el que hagis de dir, però quan tu vulguis dir-ho, de la manera que tu t'expresses millor.
Tu, Josep, que també ets del RAM, és que els tempos de la gent per fer les coses són diferents.
Són absolutament diferents.
Pensen diferents, parlen diferents, s'expressen diferent, necessiten més temps, necessiten menys, el necessiten així, aixàs. Jo també jugo molt amb l'espai. No faig totes les sessions en el despatx. És que aquesta és la individualitat a la que hem d'atendre.
Sí, no, i de vegades, quan me diuen que he anat a fer unes proves on hi havia un despatx de 5x5, tot tancat, i ja em van posar uns papers i havia d'anar contestant, i arrima, perquè havia de marxar. Dius, home, unes proves fetes així, ja d'entrada...
Quan els serveis de la salut i de la salut mental anem així a preu fet, ja no anem bé.
Normalment hi ha errors, es cometen errors.
Ja no anem bé.
Bé, arribem al final d'aquesta entrevista. Agraïm moltíssim, Francesc, que hagis vingut, que hagis acceptat.
Us ho agraeixo a vosaltres.
Corre-cuita de pressa i corre-ho com ell.
Ha sigut un plaer.
I sembla que ara tens classe, a més, no? Quan tornis...
Sí, ara me'n vaig cap a fer classe, a batxillerat.
Això és un no parar, Això és un no parar. Això no ho envejo gens, ara que estic jubilat.
Però vull començar, avui, ojo, vull començar amb el pont,
També és veritat.
També és un estímul important,
Bueno, abans li deien a Marçal, jo he estat uns dies fent una investigació antropològica a Alsàcia.
Molt caram. Bueno, ja m'imagino quina antropologia que...
Bueno, és una regió molt interessant de conèixer, que convido a tots que hi vagin a fer un tomb de tant en tant.
I tant.
I no només pel tema gastronòmic,
Correcte.
El tema cultural també està molt bé. Però sí que és veritat que la vida també ens hem d'agafar cada calma i no anar tan atabalats, Francesc?
Hi ha la part individual, que aquesta l'ha de posar cada algú.
Exacte.
Hi ha una part de feina que és particular i de cascú.
Jo et desitjo tota sort, encert, i evidentment que puguis ajudar tants nois i noies com puguis de l'escola, que sé que ho faràs, per tant, i ens trobarem
moltes més
aviat
gràcies,
també
Josep.
Per seguir parlant d'algú.
Aviat ens tornarem a trobar.
Que parlarem.
Moltes gràcies. Doncs,
molt agraït, Francesc, i de moment fem una mica de pausa i continuarem amb vosaltres fent notícies i agenda. Molt bé, doncs anem a continuar el programa, Marçal. Què t'ha semblat per això, aquesta entrevista? Com ho valores, tu, això?
M'ha encantat, la veritat.
Sí?
Ha sigut un plaer conèixer-lo i m'anima més a estudiar el que ja volia, però encara més. I Paraules molt sàvies.
Jo recomanaria que parlis amb les psicòlogues del teu centre, que també són molt bones professionals, que ho fan molt bé, que fan molt bona feina, i que, per tant, t'assessoraran i t'aconsellaran de la millor manera. T'ho dic perquè, com que les conec i sé com treballen, doncs no perdis aquesta oportunitat sempre que puguis. Molt bé, doncs anem a continuar nosaltres una miqueta i anem a fer un apartat de notícies, n'hi ha algunes quantes avui, i la primera, la notícia és que, i això és important, també per una mica el que parlàvem amb en francès, el 16 i el 23 de novembre es va fer aquí a la Fàbrica Llobet, on tenim els serveis de Ràdio Calella, una formació per a mestres i professors sobre el tema de la salut mental dels nostres infants i joves. És a dir, que també els professors s'ocupen, fan formació, a banda de les seves hores de classe, de docència, per un tema com la salut mental dels infants i joves. Tu creus que hi ha algun risc amb la salut mental? Ja que es fan formacions amb els professors? Tu com ho veus des de la perspectiva d'alumne?
Home, jo crec que està molt bé el que van fer, perquè risc potser n'hi ha algun, no? Que ells no són, clar, ells no són psicòlegs i potser fan unes valoracions que no són correctes ni professionals, però això pot ajudar molt els professors a poder entendre els seus alumnes i potser com es senten. I d'una manera ajudar-los a millorar les notes, millorar el seu estat d'ànim i animar-los.
Sí, perquè això a més hi ha, entre els professors, els que hem sigut professors, tenim molt clar, no? Un estudiant estudia en bones condicions quan es troba bé. I la salut mental és un aspecte fonamental. És a dir, que una noia, estigui preocupat per alguna cosa, això també repercuteix a l'hora de preparar uns exàmens, fer unes activitats d'aprenentatge. Per tant, la salut mental és un factor, no només amb les persones grans, sinó també amb les persones joves, i que els professors estiguin formats en poder detectar cosetes, doncs és important, com deia en Francesc, no és feina només dels psicòlegs. Val, doncs que sapiguem tots que aquí a Calella, doncs, els mestres han fet, o han fet-ho el dia 16 i 23 de novembre, una formació en aquesta línia. Una altra notícia, i aquesta és molt interessant, no sé si la coneixies tu o no, però jo, com vaig estar uns anys d'alcalde, vaig tenir l'oportunitat de rebre visites de nens i nenes de primària a l'Ajuntament. Doncs bé, s'han iniciat aquestes visites aquest any, els nens i nenes de les escoles de Minerva, en aquest cas, el 14 de novembre van anar a l'escola Minerva, se suposa que els primers dies n'hi ha altres escoles, se troben amb l'alcalde i l'alcalde els explica què és un ajuntament, com funciona. Tu hi vas anar-hi quan estaves a primària?
Crec recordar que sí, i jo quan era petit l'Ajuntament era com per mi l'alta autoritat de Calella en aquest cas, i era, bueno, una sortida que, uf, cuidado com m'he de presentar, no? I és molt interessant, no?, ensenyar als nens de primària tot el que es fa a Calella i a l'Ajuntament i què és un ajuntament, perquè jo tampoc ho tenia clar. Jo era com policies. I
alguna vegada cal fer-ho, no em pensis.
Sí.
Però sí que és veritat que a vegades la imatge que es té, sobretot de la perspectiva d'un nen o d'un adolescent, l'Ajuntament és una cosa que és rara, no? Què fan allà dintre, no? Tu creus que va anar bé conèixer una miqueta l'Ajuntament?
Sí, jo crec que va molt bé això. Per, bueno, si més no, culturitzar la gent, perquè hi ha nens que no saben què és això.
Exacte. I saps quina era la pregunta que em feien sempre els nens i nenes de primària? Quan cobrava l'alcalde? Aquesta és la principal preocupació moltes vegades dels nois i noies, nens i nenes, de dir, escolta, i l'alcalde quan cobra? Llavors havies de dissimular una mica, perquè tampoc era qüestió d'explicar què cobrava l'alcalde, no? Però en tot cas eren les preguntes que hi havia típiques, no? O l'altra pregunta que també era molt típica, jo sempre feia les entrevistes a la sala de plens i hi havia la vara d'alcalde, no?, d'alcaldia. Sí. Que només la fa servir el dia que t'anomenen alcalde i para de comptar, no la fa servir per res més, bueno, algun acte més o menys oficial. I sí, però, i aquesta canya, perquè semblava una canya, per què serveix? Però que es porta malament, pam, cop, no? Llavors, Ves unes cares d'espant, que em diu, ai, 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 que no ens passi res. No, no passava res. Bé, en tot cas, la notícia és aquesta. Jo crec que des d'aquí Calella educa que és bo que els nens i nenes de primària s'atancin a l'Ajuntament, que coneguin l'alcalde o l'alcaldessa que hi hagi en aquell moment, que puguin parlar amb els polítics i aquests que els expliquin què fan els ajuntaments, per què serveixen els ajuntaments, que no només serveixen per presidir festes i festetes, que també fan altres coses força, força interessants. Anem a una altra notícia, i aquesta jo crec que és preocupant. I és que amb els últims estudis que s'han fet s'ha vist que s'empitjora el nivell de matemàtiques a primària i la bretxa que hi ha de gènere entre nois i noies s'està incrementant a favor dels nois. És a dir, que els nois s'interessen més per les matemàtiques i les ciències que les noies. Però la dada important és que a nivell de coneixement matemàtic a primària, estem parlant, estan baixant els coneixements. Com tindries aquesta notícia, tu? Preocupant o no?
Home, preocupant és perquè cada vegada serà més difícil per a aquests estudiants assolir els nivells de matemàtiques o ja de qualsevol assignatura.
Ah, estem parlant de primària, clar.
Sí, sí, sí. Perquè, clar, després ve l'ESO, batxillerat, sí, i, clar, cada vegada, cada any, se'n va complicant més. I si ja no ho entenen, acabarà molt malament, això.
La notícia, entre altres elements, clar, intenta buscar les causes, no?, de per què està passant això, per què cada vegada hi ha pitjors notes en matemàtiques. I una de les causes està en les xarxes socials. És a dir, que molts nois i noies no veuen matemàtiques a les xarxes socials. Ningú parla de matemàtiques a les xarxes socials, per tant, no interessen les matemàtiques. Tu creus que això podria ser així, com a causa?
Home, jo, que utilitzo les xarxes socials, realment no veig res de matemàtiques.
I de ciències, tampoc?
Bueno, alguna notícia, però...
I les notícies a vegades que veig, perquè també soc usuari de xarxes, i sobretot per poder parlar amb els nois i noies, clar, la Terra és plana, això són les ciències, no? La Terra és plana, el canvi climàtic no existeix, i veig notícies d'aquestes vinculades amb la ciència, per dir-ho d'una manera. Això pot influir, també?
Sí, sobretot en els alumnes de primària, que tot el que veuen s'ho creuen.
Aquí està.
No hi ha cap filtre. Directament, home, això és real. Això ho he vist al Twitter, a l'Instagram, al Google, qualsevol cosa.
Qualsevol.
I s'ho creuen.
Clar, llavors tot això incideix en que els nivells baixen. I l'altra cosa que també ens hauríem de plantejar és per què està passant, i de fet en l'estudi això és una de les coses que posa de manifest la pregunta, no? Per què els nois s'interessen més en les matemàtiques i les ciències que les noies? Tu per què creus que deu ser això?
Jo la veritat és potser perquè les noies no s'ha vist tant durant tots els anys, perquè si anem molts, molts anys enrere, grans matemàtics, poques dones se'n parlen al col·le o...
En tot cas no hi ha hagut visualització.
Exacte,
dones matemàtiques.
N'hi ha hagut, però no se'n parla per això. En el col·le parlen dels més grans i que només parlen de nois, clar. I això, doncs,
i això pot ser... pot tenir conseqüències.
Exacte.
Sobretot perquè a universitats, sobretot en aquells graus on són carreres científiques o tecnològiques, hi hagi més nois que noies, i això és una realitat que, bueno, ho sabem tots de sobres. I ho recordo, la meva filla és enginyera, i ho deia, hi havia 4 o 5 noies i la resta eren nois, no? En tot cas és preocupant. Jo crec que aquesta notícia, a veure, no sé quines repercussions tindrà, però en tindrà, no? Sobretot perquè, clar, darrere de les males notícies de que baixa el nivell de matemàtiques hi ha unes persones que se'n diuen professors de matemàtiques, i potser també apunta que una de les causes siguin els professors de matemàtiques. Tu creus que els professors de mates ho fan malament? Que no ensenyen bé les matemàtiques i per això els alumnes no s'interessen?
No crec que el principal problema siguin els professors, però sí que potser s'haurien d'implicar una mica més si veuen que hi ha aquest problema, atacar-lo i defendre'l abans de que empitjori. I potser els professors el que haurien de fer és explicar d'una manera més lenta i que s'entengui més, encara que facin una mica més de temari a primària. És important, però no tant com a secundària. I si es comença a entendre tot lo bàsic molt bé, després, a poc, costarà molt menys. I, no sé, potser es pot fer d'una manera més individual a cada persona, a cada alumne.
A veure, no estem criticant els professors de
matemàtiques. No, home, no.
Això que quedi clar. Simplement que, a veure, si baixa els nivells, algú pot apuntar com a causa els professors. I els professors prou feina tenen.
Exacte.
I moltes vegades els continguts que han de donar al llarg del curs són tants que, clar, han d'anar per feina, no? Mm. I el que no segueix, doncs, no segueix. I, com tu dius, potser amb més calma i més tranquil·litat les coses entrarien bé. Perquè una de les dades que dona aquest estudi és que hi ha nois i noies de sisè de primària que no saben les taules de multiplicar. Ahí queda eso, que diuen.
Sí. Poc a poc te'n vas oblidant,
sí.
Perquè amb les calculadores...
Vol dir que les has après, però quan no les has après, sí. T'oblides.
No, ja, però que s'utilitzen menys amb el cap, perquè, clar, després amb les calculadores de secundària...
Bé, anem acabant ja el programa d'avui. Una notícia molt breu, aquesta no la comentarem, perquè es comenta per si sola, i és que el govern valencià està manipulant, sembla, les dades d'escolarització, perquè diuen que cada vegada els nois i noies, nens i nenes, estan tornant a l'escola i resulta que això realment s'ha descobert que no és així. Per tant, ja veiem com van les coses per allà a València. I acabem amb l'agenda prevista per aquest desembre. Sembla ser que es farà aquí a l'entrada de la fàbrica Llobet una exposició amb els dibuixos fets per als infants i joves de primària que van fer en el Parc del Mau en homenatge al pintor Oliver, ja que estem a la celebració de l'any Oliver. I bé, arribem al final. Arribem al final. Gràcies, Marçal, per acompanyar-me avui aquí, per ajudar-me una miqueta. Acabem amb la música de Marina Rossell, amb una cançó d'allà fa alguns anys, que es diu La Gavina, i que en el seu moment va ser una cançó d'un gran èxit i molt, molt sentida per molts catalans i catalanes. Per tant, us deixem amb La Gavina.
Oh, gavina voladora que volteges sobre el mar, ja al pas del vent mar enfora vas volant fins a arribar a la platja assolellada, platja de dolços records, on dia i nit hi fa estada la nina dels meus amors. Quan la vegi sola, prop la quieta onada, porta-li besada, que li envio més per a vent. Digue-li que sento dolça melangia i que en ella penso. Si igual que tu, gavina, a la mar pogués travessar fins arribar a la platja on t'endolces recordar i veure la imatge bruna amb un suau despertar de la nina que entre somnis estendrà acariciar. Quan la vegi sola, prop la quieta onada, porta-li besada,